Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de samarreta prima sota la jaqueta. Tot i alguns núvols al llarg del matí, l'ambient serà força suau al migdia, amb màximes de 20 graus.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Senyores i senyors, aquesta mitjanit comença la campanya electoral per les eleccions municipals del 26 de maig. Aquesta mitjanit comença la cursa de tots els partits per aconseguir l'alcaldia, en alguns casos per aconseguir entrar en els consistoris dels ajuntaments dels 36 municipis del Baix Empordà. En alguns es renovaran l'alcaldia, segur, perquè l'alcalde actual no es torna a presentar. En alguns altres serà una cursa aferrissada entre els qui... l'alcalde actual i algun alcalde que ho havia estat fins al moment i que el van fer fora amb una moció de censura. En altres casos hi ha partits que s'han preparat ben fort per intentar arrebatar l'alcaldia, alcalde que porta temps sent-ho, i en la majoria de casos, o en molts casos, per què no enganyar-nos, els alcaldes són figures consolidades que aconseguiran repetir el suport dels seus ciutadans. Com dèiem, avui comença la campanya electoral i a Ràdio Capital arrenquem una cobertura especial i que jo crec que serà la cobertura més intensa que hem fet mai a Ràdio Capital. Us ho explico. Aquesta mitjanit, a les 12, farem un programa especial per explicar connexions amb els principals municipis del Baix Empordà, per explicar-vos com arrenquen la campanya als partits i quins són els lemes amb què intentaran aconseguir... els millors resultats possibles. Això és aquesta mitjanit, però és que a partir de demà a la nit, a partir de demà al vespre, a 8:45 de la nit, cada dia de campanya, tindreu un debat electoral en els principals pobles del Baix Empordà per importància econòmica, de població, també per interès periodístic. Començarem demà amb el poble de Begur. Un poble i unes eleccions de les més interessants per saber si realment totes aquestes polèmiques urbanístiques han suposat una greu o han tingut alguna repercussió per Joan Louriro o no. Començarem per Begur i durant tots els dies de campanya, debat electoral per Ràdio Capital, a radiocapital.cat i també a les nostres xarxes socials, a Facebook Live, a YouTube i a Twitter. Tot això a partir de demà. I el dia de les eleccions serà el dia més important de tota la campanya i de tot aquest període, i nosaltres us ho explicarem amb la millor anàlisi, amb tota la informació detallada, minut a minut, de la participació, els avenços de participació, i a partir de les 8, que serà quan començarem a conèixer resultats, perquè tancaran els col·legis tots els resultats i l'anàlisi, les entrevistes amb els protagonistes de la nit electoral. Tot això serà el que farem a radiocapital.cat a partir d'avui, a partir d'avui que comença la campanya electoral per les eleccions municipals del 26 de maig. Són les 8:04 gairebé, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Més enllà del que té a veure amb les eleccions municipals, altres notícies. Localitzen un abocador il·legal a Calonja. La Guàrdia Civil ha denunciat els responsables per infracció en matèria de residus. Pedro Ruiz, bon dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ara sí, Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia des de Calonja i Sant Antoni. Els responsables van explicar que no eren els propietaris del terreny on tenien aquests residus, que eren bàsicament electrodomèstics, però van admetre que els tenien per fer revenda.
Verges i el poble de Zuia, Àlaba, s'agermanen avui al vespre per mostrar suport al poble català.
Bon dia des de Verges. Aquest agermanament es va aprovar per unanimitat al ple de l'Ajuntament de Verges i l'alcalde Ignasi Sabater diu que serà un punt de partida per intercanviar experiències entre consistoris i ciutadania i del que tots plegats en sortiran enfortits.
Gràcies, Eugènia Güell. La segona edició de la Fira Indilletres tindrà lloc a la Bisbal el primer cap de setmana de juny. Aquí res, pràcticament un mes. I ahir al Supermatí vam parlar amb Judit Pujador, que és una de les seves organitzadores. Bon dia, Manel Magrinyà.
Bon dia des de la Bisbal. Indilletres és una fira literària que va engegar l'any passat amb notable èxit i enguany repeteix edició.
però semblava que la Bisbal en aquest sentit jugava un molt bon paper. Culturalment té molt depòsit per oferir, no? I una mica reafirmar la Bisbal com a capital cultural de l'Empordà.
S'hi faran debats, tertúlies, recitals poètics, clubs de lectura, contacontes i, òbviament, comptarà amb la presència d'escriptors i editors.
Homenatge de l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura a un dels seus veïns il·lustres i amb ell una excepcional colla de grans artistes que, de les quals ell formava part i que als anys 70 van confluir a Monells, Manel.
La sala de juntes de l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura ja s'anomena Gus Puig en memòria de l'extraordinari pintor i també representa un sentit homenatge a l'anomenada República Independent d'Artistes de Monells, en la que també estava integrat. L'anomenada República Independent de Monells era un grup d'artistes de diferents nacionalitats que hi tenien residència. Un d'ells, l'escultor Marcel Martí, una peça del qual assenyala l'emplaçament del taller d'August Puig, amb una placa que recorda les seves paraules. El veritable sentit de l'art es troba en l'ànima del poble.
Identifiquen tres cries de duc a Palafrugell. Maria Montells, bon dia.
Bon dia. L'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palafrugell va col·locar en elles a tres polls de duc, científicament conegut amb el nom de Bubo Bubo, que habiten a un niu situat al litoral del municipi.
Bubo Bubo i Palamós es prepara per una nova edició del festival Palamós Terra de Mar.
L'esdeveniment tindrà lloc el proper dissabte 11 i diumenge 12 de maig al port de Palamós. Durant tot el dia es podran visitar mostres de maquinària portuària, visitar el remolcador del port i antics vaixells i participar en nombroses activitats.
Dani Pagès, èxit de la cinquena edició de l'Onco Extrem amb 750 participants.
Bon dia des de Palamós. La platja de la Fosca de Palamós ha acollit per cinquè any l'Onco Extrem, una cursa d'obstacles solidària organitzada pel Club Esportiu Palamós amb l'objectiu principal de recaptar fons per als malalts de càncer i els seus familiars, dins els programes de la Fundació Oncolliga Girona.
Ahir, tot i els núvols, que hi havia núvols, vam quedar amb temperatures força altes. Quin temps ens espera per avui, Albert Aparicio? Bon dia.
Bon dia. Després que ahir s'assolissin valors de més de 25 graus a la Bisbal d'Empordà i més de 22 graus a Platja d'Aro, avui esperem que la temperatura baixi lleugerament, però encara es podran tornar a assolir valors de 20 graus de temperatura màxima. L'estat del cel serà variable o mig ennuvolat, amb alguns intervals de núvols que evolucionaran al llarg del matí, però en general amb forces clarianes cap al migdia. Demà tindrem un matí més assolellat, però novament tornaran a aparèixer alguns intervals de núvols a partir del migdia com a conseqüència del pas d'un sistema frontal.
Més núvols, doncs, avui al Baix Empordà.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Dissabte 11 de maig a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Muerte en el Nilo, d'Agatha Christie. Muerte en el Nilo, un dels títols més famosos de l'extensa obra d'Agatha Christie, amb la direcció de Víctor Conde. No us ho perdeu, el misteri està servit. Dissabte 11 de maig a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Aquest dijous comença la campanya electoral per les eleccions municipals del 26 de maig. I a Ràdio Capital t'expliquem l'inici de la campanya. Aquest dijous a les 12 de la nit segueix l'arrencada de la campanya electoral per les eleccions municipals a Ràdio Capital, amb un programa especial presentat i dirigit per Dani Cortés i tota la redacció de Ràdio Capital. A més, també podràs fer tot el seguiment de la campanya electoral a través de radiocapital.cat. La cobertura de les anteriors eleccions municipals ens va valdre un premi Rahola. I aquesta campanya anem a més. Dijous 9 de maig, a partir de les 12 de la nit, seguiment de l'arrencada de la campanya electoral per les eleccions municipals 2019 a Ràdio Capital, la ràdio de les eleccions municipals.
Hola, sóc la famosa merda del WhatsApp i t'he d'explicar una cosa molt important. Saps que puc salvar-te la vida? Com ho sents? Gràcies a una simple prova de Femta pots evitar tenir càncer de colon. D'una manera higiènica, còmoda, senzilla. Uneix-te a les nostres segudes que farem per tot el país per parlar d'aquesta malaltia. A més, si tens entre 50 i 69 anys, és especialment important que et facis la prova. Informa-te'n en el teu centre de salut. Jo m'assec contra el càncer de colon. I tu? Això no t'ho dic jo. T'ho diu l'ASC Catalunya contra el càncer. ASC.es 900-100-036.
Les 8 i 10 minuts, pràcticament, i 11 minuts. Aquesta mitjanit comença la campanya electoral als 36 municipis del Baix Empordà i Ràdio Capital us oferirà una cobertura especial durant tots aquests 15 dies en què durin la campanya i que els alcaldes o aspirants alcaldes del Baix Empordà ja tenen permís per demanar el seu vot, demanar el vot per les seves candidatures. Cobertura especial que arrenca aquesta mitjanit amb un programa especial en què us explicarem com comencen la campanya els diferents partits dels principals municipis del Baix Empordà i ho farem amb connexions amb tots ells i us explicarem el lema de campanya, allò com pensen convèncer els seus ciutadans que la seva opció és la millor. Això serà avui, demà, aquesta mitjanit. Demà comencen els debats electorals, fets i que els emetrem des de l'hotel Mas de Torrent, aquí. Per cert, hem d'agrair la seva disponibilitat, que ens deixin gravar aquests debats i emetre'ls des d'allà. Això, a partir de demà, començarem amb Begur i el dia 26 de maig la millor anàlisi i tots els resultats en directe per Ràdio Capital. I us ho expliquem perquè és important que ens seguiu, perquè Ràdio Capital aspirem a ser, i de fet estem convençuts que ho serem, la referència per tothom que es vulgui informar de què passa al seu poble durant les eleccions municipals. Els serveis de protecció de la naturalesa de la Guàrdia Civil han identificat un abocador il·legal a Calonja. Ara, el cos policial ha interposat una denúncia contra els responsables per infracció en matèria de residus. Pedro Ruiz.
Fa uns dies es va posar en coneixement del CEPRONA que existia aquest abocador. Els agents van iniciar les tasques d'investigació i van comprovar la seva existència l'1 de maig. I han trobat residus que van des de televisors, matalassos, frigorífics o fins i tot rentadores. En definitiva, tots ells residus altament contaminants. Després van identificar els propietaris que van dir que la parcel·la on tenien tots aquests electrodomèstics i altres residus no era d'ells, sinó que els havia estat cedida per la propietària. Sí que van admetre, en canvi, que tot el que hi havia pertanyia a ells i que destinaven aquest material a la revenda. Finalment, els agents van procedir a la denúncia per infracció en matèria de residus emparant-se en el Reial Decret 110/2015 sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics que han de ser emmagatzemats i gestionats amb seguretat.
Tot això una informació que avançava al Diari de Girona. Atenció, aquest vespre, Verges i el poble de Súia, Àlaba, signaran el conveni per agermanar-se en el marc d'una iniciativa ciutadana plural i participativa anomenada Gurre Escu Súia, que treballa des de Súia, des del poble d'Àlaba, per impulsar el dret a decidir i té com a principal objectiu mostrar la seva solidaritat i suport al poble català. Eugeni Agüell.
L'alcalde Ignasi Sabater diu que els dos pobles, Verges i Súia, tenen moltes similituds i que comparteixen una riquesa social i cultural. A més, també ha dit que els dos pobles són de comarques rurals i de mida petita. En el cas de Súia són 2.500 habitants i a Verges són 1.200. Ignasi Sabater està molt satisfet amb l'acord.
Estem molt contents de que aquest agermanament s'hagi produït, perquè serà un punt de partida per compartir, intercanviar experiències i activitats entre ambdós consistoris i també entre col·lectius i la ciutadania, on tots plegats ens sortirem enfortits.
Verges va acordar per unanimitat en el ple de l'Ajuntament aquest agermanament, que, com hem dit, es farà efectiu avui perquè aquest vespre s'assigna a l'Ajuntament de Zuia un conveni amb la presència dels dos alcaldes. Verges ha estat escollida perquè està vinculada amb l'Associació Motards Independentistes de Catalunya, que ha visitat Zuia en diverses ocasions durant els últims 4 anys. A més, un dels membres resideix, de fet, en el municipi de Verges des de fa temps. En el conveni es destaca que es donen suport al dret a decidir en les dures condicions que estan vivint després de les greus actuacions dels poders polítics i judicials de l'estat espanyol contra la voluntat de la majoria de la ciutadania, i també diu el conveni que dona suport a l'organització del referèndum perquè el poble de Catalunya pogués decidir votant la seva forma de govern.
Hi ha un periodista català que repeteix molt que el País Basc és un país independent, eh? Ho fa molt i a vegades es fa pesat. Però és quan veus coses aquestes que realment penses que sí que ho són, perquè si aquí a Catalunya hi hagués un poble que decidís agermanar-se amb altres per donar suport a una mesura com el dret a decidir o com a... És que seria impossible, perquè de seguida saltarien els partits constitucionalistes per reclamar que no es fes i que es mantingués dins de legalitat el municipi i totes aquestes coses, no s'impulsés la divisió, que són molt pesats i no permeten, doncs, la llibertat d'expressió que impulsa el ple del municipi, per molt que dins del poble hi hagi unanimitat en demanar qüestions com aquestes. I realment això, al País Basc, es pot fer i es pot fer amb total llibertat. Per tant, aplaudiment per Verges i aplaudiment per Zuia. La Fira Literària Indilletres, que tindrà lloc el primer cap de setmana de juny, comptarà, atenció, amb un seguit d'activitat, però sobretot una inauguració d'autèntic luxe, tal com va explicar Judit Pujador ahir al Supermatí en una entrevista que tot seguit ens resumeix en Manel Magrinyà.
I tant, ni més ni menys que un recital de poesia a càrrec d'Enric Casasses, que donarà pas a un munt d'activitats, entre les que comencem a destacar-ne una novetat.
Llavors aquest any hem convocat 2 premis. Una és una beca per editorials, que el que fem és que les editorials presentin una proposta per fer venir un autor estranger del seu catàleg, que hagin traduït, i aquest autor serà l'autor convidat de la fira. Aquesta beca l'ha guanyat l'editorial Raig Verd, i l'autor que vindrà és un autor holandès que es diu Gerben Bakker, que ha guanyat el Premi Llibreter, entre molts altres.
Es faran debats, un per exemple sobre crítica literària, una tertúlia de caire molt empordanès al voltant de la figura de Pella i Forgues amb Carles Xurriguera, Carles San José i l'Adrià Pujol. Un altre debat d'actualitat sobre pesos polítics amb els expresos Núria Cadenes, Albert Valls i Jonathan Martínez.
Que la intenció és que durant 2 dies hi hagi una quantitat d'actes molt importants que li fondin la literatura, les editorials catalanes, i d'una altra, doncs, que sí, aquestes petites coses que puguin quedar al llarg de l'any. A Bisbal i a l'Empordà, perquè per descomptat que no considerem que hagi de ser una fira només bisbalenc.
I com no podia fallar, en un esdeveniment que té lloc a la Bisbal, hi haurà també música, amb un homenatge a Pau Riba, i aprofitant que s'acompleixen 50 anys de l'edició de Dioptria, es presentarà un llibre sobre ell. I finalment...
Que fa ara 150 anys va decidir que volia implementar la República Federal i va guanyar. O sigui, els republicans de la Bisbal van guanyar a l'exèrcit espanyol, però no havia guanyat ningú més. Així que celebrem 150 anys del foc de la Bisbal i ho farem amb una tertúlia que també ens sembla que pot estar molt bé, perquè és una mica el fet de sortida d'aquesta commemoració de 150 anys del foc de la Bisbal.
Una tracta molt bisbalenc i també de rabiosa actualitat.
Moltíssimes gràcies, Manel, per aquest resum. No ens movem de la Bisbal perquè hem d'explicar alguna cosa que passa en pobles de la rodalia. La sala de juntes de l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura ja s'anomena August Puig en memòria de l'extraordinari pintor que també representa un homenatge a tota l'excepcional colla de grans artistes que als anys 70 van confluir a Monells. Manel.
L'octubre d'enguany farà 20 anys de la desaparició del pintor i gravador August Puig, que va residir a Monells des de la dècada del 1970 fins al 25 d'octubre de 1999, en què va traspassar. Per commemorar el 8è aniversari de la seva mort, la família va fer donació a l'Ajuntament de Cruïlles, Monell i Sant Sadurní de l'Heura de 3 obres, i amb aquest motiu l'equip de govern va decidir atorgar el nom d'August Puig a la sala de juntes de l'Ajuntament. L'acte va tenir lloc el 15 d'abril d'enguany, presidit per l'alcalde Salvi Casas. Va constituir també un sentit homenatge a tota una excepcional colla de grans artistes, entre els que es comptava el pintor, i que als anys 70 van confluir en aquesta preciosa localitat baixempordanesa amb la denominació de República Independent d'Artistes de Monells. August Puig va pertànyer a l'anomenada segona avantguarda de la postguerra i està considerat el primer pintor abstracte de la península, però la seva obra no s'explicaria sense la influència del seu pare, el també pintor i dibuixant Lluís Puig i Varella, que per influència de Torres García i la impressió que li va causar Modigliani es va encaminar cap al noucentisme, el simbolisme i el naturalisme. Va ser a través del seu pare que l'August rebria les influències del fauvisme i el cubisme en general, i de Paul Klee, Kandinsky i Joan Miró en particular. Als seus inicis va participar en la mítica exposició Tres pintors i un escultor, presentada per Josep Vicenç Foix als Blaus de Sarrià l'any 1946. Abans d'acabar establint-se a Monells, August Puig va viure a diferents països, el que seria determinant perquè no tingués massa contacte amb el món de l'art català. L'anomenada República Independent de Monells era un grup d'artistes de diferents nacionalitats que tenien residència. Un d'ells, l'escultor Marcel Martí, una peça del qual assenyala l'emplaçament del taller d'August Puig, amb una placa que recorda les seves paraules. El veritable sentit de l'art es troba en l'ànima del poble. L'ampliació d'aquesta notícia la podeu trobar, com sempre, al nostre web.
L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell ha identificat tres cries de duc, científicament conegut amb el nom de Bubo Bubo. Ens ho deia abans la Maria Montells, i a mi personalment m'ha fet molta gràcia aquest Bubo Bubo. Aquest Bubo Bubo habita un niu situat al litoral del municipi. El consorci, amb l'ajuda de tres membres del grup de suport de muntanya del cos d'agents rurals especialitzat en tècniques d'escalada, ha col·locat en elles els polls per fer-ne un seguiment. Maria Montells.
Des de l'any 1990, el grup de Natura Externa fa un seguiment de la població de ducs del Baix Empordà, una feina que és imprescindible per a la preservació d'aquesta espècie protegida. Gràcies a les anelles que els col·loquen, els experts poden identificar-les i, en cas de ser localitzades en un futur, poder fer un seguiment de possibles moviments dins del territori. Això, a més, els permet poder tenir informació més detallada de la població de duc a la comarca. El duc és un rapinyaire nocturn, el més gran d'Europa, que s'alimenta principalment de mamífers de mida mitjana, com conills, eriçons o rates, i també pot depredar ocells i altres rapinyaires. A la zona del Baix Empordà els trobem en penya-segats litorals, antigues pedreres i roquissars de massissos de l'Ardenya, Gavarres i Montgrí. Actualment l'espècie està amenaçada a causa de l'acció dels humans, ja que acostumen a morir per col·lisions amb infraestructures viàries, les electrocucions amb línies elèctriques, els ofegaments en basses no naturals i activitats com l'escalada no regulada o la caça furtiva.
Arriben els pirates, perquè Palamós ja ho té tot a punt per celebrar una nova edició del festival Palamós Terra de Mar, que enguany va dedicat al cabotatge i al comerç marítim del port. Durant aquests... No són els pirates. Tot i que... Arriben els pirates, ja m'enteneu. Durant aquests dos dies, els visitants podran realitzar recorreguts marítims pel litoral de la ciutat, iniciar-se la navegació a vela, amb caia, equipar del surf, així com també fer el tast de cuina marinera, participar en els jocs i tallers infantils o gaudir de regates de llaguts i de visites guiades als mercats d'artesans.
La voluntat d'aquest festival és la de donar a conèixer al públic l'activitat comercial del port i la seva història. Per aquest motiu hi haurà una àmplia exposició de maquinària portuària que en l'actualitat s'utilitza per a la càrrega i descàrrega de vaixells, perquè els visitants puguin comprovar en primera persona com es treballa amb aquest equipament des de la perspectiva dels portuaris que les fan servir dia a dia. Enguany els assistents podran visitar el remolcador París del port de Palamós, necessari per al suport de les maniobres que permeten atracar i desatracar els vaixells, i també l'embarcació Sirius, propietat de la Direcció General de la Marina Mercant i dedicat a les tasques de rescat. També tindran l'oportunitat de pujar al Pailabot Santa Eulàlia del Museu Marítim de Barcelona, construït l'any 1918 a Alacant, així com també les barques de pesca Estrella Polar i la Gacela, que formen part de l'exposició flotant del Museu de Pesca. A part de les visites a les embarcacions, el festival organitza recorreguts marítims pel litoral de Palamós, que es duran a terme mitjançant dos creuers turístics amb cabuda per a 250 persones. Els itineraris tenen una durada aproximada de 45 minuts i es visitaran espais litorals emblemàtics i arribaran fins al nord de la platja del Castell i les Illes Formigues. Pel sud, recorrerà la badia de Palamós, Roques Planes i arribant fins a la platja de Cala Rovira. Dins el projecte Palamós Ciutat Educadora hi haurà el joc Escapar de l'Atac dels Pirates, que respon a la idea del municipi com un espai lúdic i social d'aprenentatge actiu. El consistori ha explicat que aquest Palamós Escape es desenvoluparà principalment pels carrers del barri vell de la ciutat, seguint una línia narrativa de l'atac a Palamós del pirata Barbarossa, a través d'enigmes i trencaclosques lògics i vehiculat per a l'aplicació mòbil molt intuïtiva.
I atenció, perquè arriben els esports. De la mà de Dani Pagès.
Bon dia des de Palamós. Èxit total de participació a la 5a edició de l'Oncoextrem. Amb 750 inscrits, la prova que es va disputar el passat diumenge a la platja de la Fosca de Palamós constava d'un únic circuit circular de 8 quilòmetres. D'aquesta manera, petits i grans van poder disfrutar en diferents formats, en colla individual o família, d'una prova on es van trobar una vintena d'obstacles de diferent nivell. Enguany ha estat un èxit rotund de participació, ja que si en l'edició anterior es van superar tots els registres, aquesta edició hi ha hagut més de 300 inscrits de diferència, superant els 750 esportistes i valents solidaris.
Gràcies, moltes gràcies, Dani Pagès. Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, tu?
Doncs mira, a punt d'anar a caçar Pokémons.
Ah, sí? No, exacte, ara en parlem. És una de les estrenes del cinema, aquesta. Jo crec, no sé què dir-ne d'aquesta pel·lícula, tu ens ho explicaràs. És una de les estrenes de la setmana, si no, l'estrena de la setmana, Pokémon Detective Pikachu, ara de seguida en parlem. Ignasi, he anat a veure ja Endgame, eh?
Home,
ja està vista. Ja està vista. I si algú no l'ha vist, i és mitjanament fan de tot aquest món, que hi vagi ja. Molt xula, molt xula.
Sí, sí,
està molt bé.
És realment espectacular. I aquest matí, James Cameron, cosa que l'honora molt des del seu compte de Twitter, doncs felicitava els productors i que el cinema està viu i que la crisi del cinema, segons quines pel·lícules faci, doncs realment no existeix, perquè ha superat ja Titanic, no?
I ara ja superat, la següent... Titanic...
Sí, Titanic està superada. Ara ja la següent que queda és Avatar, que és la pel·lícula amb més recaptació de la història. Per tant, ja tenim Titanic enfonsat, doblement enfonsat. Ara, doncs, toca superar Avatar.
Però vaja, arribarà segur, no? Tal com anem, jo a la sala on vaig anar, que la vaig veure en versió original, estava pràcticament plena.
Sí, sí, la cosa pinta que això passarà. No sabem si pot ser en els 3.000 o no, però... podríem parlar que aquest cap de setmana, bueno, pot anar una mica, s'hi pot apropar, però no superar, però en les properes setmanes, vull dir, és una pel·lícula que encara li queden unes quantes setmanes per davant, eh?
Sí, 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 sí. I ahir, a més, Disney va anunciar tot un seguit de pel·lícules Marvel, però també, això em va sorprendre, bé, tot un seguit de pel·lícules Star Wars, que també són de Disney, però Avatar també sí. És de Disney, resulta.
Clar, perquè Fox era qui tenia la franquícia d'Avatar, però clar, Disney ha comprat Fox, per tant, s'ha quedat amb la franquícia d'Avatar.
Tot queda a casa, que fort, no?, això de Disney.
Sí, que cada vegada doncs, esperem que això no vagi en detriment de les diferències, no?, i que al final tinguem productes iguals. Esperem que això no passi. Com a mínim amb Marvel no ha passat, perquè sí que s'ha mantingut la divisió a part, dirigida per Kevin Feige, que ho ha fet de manera excel·lent, i no ha passat. No podem dir el mateix de Star Wars. En aquest cas, lamentem una mica que amb Star Wars sí que s'ha notat que està Disney i no George Lucas, i no s'ha notat per bé.
Va, doncs anem amb les estrenes d'aquesta setmana. La primera és aquesta, que és Pokémon Detective Pikachu.
Me tienes. Me desperté con un grave episodio de amnesia en mitad de ninguna...
Perdó, perquè quedi clar. Aquesta veu de senyor és Pikachu.
He encontrado en el interior de esta gorra. Me he presentado aquí y te he encontrado a ti con esa grabadora.
¡Deja de hablar! ¡Estoy alucinando!
Sí, que estoy alucinando.
Entonces eres un Pikachu parlante con Alzheimer y cafeinómano.
No estoy enganchado. Puedo dejarlo cuando quiera. Ponme otro muy fuerte, negro como la noche. Gracias, encanto.
¡Ludicolos!
No sé, a lo mejor...
Jo he de començar dient, vols dir que això... Tothom coneix sí, Pikachu, home, sí. No? Tothom sap qui és Pikachu, tothom sap qui són els Pokémon, no?
Sí, sí, sí. Però això està basat en el videojoc de Detective Pikachu. Per tant, aquí hi ha una petita diferència. A veure, la qüestió en concret de la pel·lícula és... com que van decidir basar-se en aquest videojoc de Detective Pikachu, que jo no he jugat, però entenc que allà Pikachu parla, o com a mínim és capaç d'expressar-se, o els altres són capaços d'entendre'l, no? Van decidir buscar una veu coneguda. I és la veu del Ryan Reynolds, el Deadpool, per entendre'ns.
Ara el busco en anglès i escoltem la veu del Ryan Reynolds.
Sí, però, clar, la gràcia també, almenys aquí ho han sabut fer bé, que el doblador és exactament el mateix, per la qual cosa, clar, si tu ja has vist les pel·lícules de Deadpool doblades i a la veu de Ryan Reynolds ja la tens bastant identificada, i ja te lliga, o sigui que en aquest aspecte ho han fet bastant bé. I tant la versió catalana com castellana que s'estrena de la pel·lícula, el doblador és el mateix, perquè és d'aquí. Per tant, el podem disfrutar. S'estrena en català? S'estrena en català,
sí. Home, sorpresa, doncs mira, el que faré serà en lloc de buscar-ho en anglès, que a més, igual, en anglès ho buscaré en català, home, i tant...
Sí, 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 s'estrena en català, trobaràs a la pàgina web de la Generalitat de Cinema Català, doncs allà trobaràs el tràiler del Detectiu Pikachu en català, que bé, està bé, està bé. En tot cas, ens alegrem que hagin contractat un doblador professional, cosa que es troba a faltar moltes vegades, per doblar aquesta pel·lícula, perquè normalment agafen a l'estrella de torn, que no té ni dia de doblatge, i s'acaba carregant la pel·lícula. En aquest cas no és així, han agafat un doblador autèntic i de veritat.
A veure, per explicar-ho als oients. Això és una pel·lícula en carn i ossos en què veiem els Pokémon com serien en la vida real. És una cosa així, no? Passa en un univers humà.
A veure, és una barreja entre pel·lícula d'imatge real i d'animació. Evidentment, els Pokémon no els pots fer reals, sinó han de ser digitals. I aleshores li han donat aquesta textura, diguéssim, real, no? Com si fossin dinosaures de Jurassic Park, per entendre'ns. Doncs això, no? Aquestes textures són personatges creats de manera digital, fidels a l'original animat, però amb relleus, i estan molt ben fets, la veritat és que el Pikachu, hosti, és que te'l creus, eh?
Així sona Pikachu en català. Però això no és, aquest no és el Pikachu, espera que tiri una mica enrere.
que bé que el canta.
El teu papa, ens necessitem l'un a l'altre.
T'ho diré, en Harry ha fingit la seva mort. Oh... Algú altre ha fingit la mort d'en Harry. O en Harry ha fingit la mort d'algú altre. Aquesta última no s'aguanta per ella.
Jo l'aniré a veure, perquè no és que m'agradi el món de Pokémon, però sí que hi tinc cert interès, no? Perquè jo de petit no te'n podies escapar del món Pokémon.
No, sí. De fet això va començar amb la consola, la Game Boy. Nintendo va fer un videojoc que era Pokémon, que eren Pocket Monsters, que ve d'aquí el tema de Pokémon, i va ser l'any 95 i a partir d'aquí l'èxit, no? És a dir, un munt de jocs més de Nintendo, va arribar una sèrie de televisió en anime, pel·lícules en anime protagonitzades per un personatge que es diu SketchUm. Bé, tot això doncs és aquest món que s'ha anat fent, i aquesta pel·lícula una mica per diferenciar-se de les pel·lícules d'animació, dels animes, de les sèries i etc, doncs han agafat aquest videojoc i han creat personatges nous, no? I aquí veiem doncs el Pikachu, que no deixa de ser un pseudo Sherlock Holmes en aquesta pel·lícula.
Molt bé, mira, Rotten Tomatoes un 70% de valoració, no està mal, diu que no és tan estranya com podria semblar, tan bonicament estranya com podria semblar en un principi, però interessarà a la majoria, si no a tots els fans de Pokémon, que n'hi ha molts.
Sí, tu pensa una cosa, que Pokémon, el que tu comentaves, no? Havia quedat potser per les sèries de televisió i tal, la gent de videojoc ja el considerava una mica diferent, eh? Però sí que semblava un producte més de nínxol infantil. El gran èxit brutal dels Pokémons arriba el 2016 amb l'aplicació del Pokémon Go, que qualsevol persona es pot convertir en un caçador de Pokémons a través del seu telèfon mòbil.
Cert, però
a partir d'aquí...
Clar.
Clar, canvia la percepció de Pokémon i és com que als adults també els agrada Pokémon, no? I és aquí com comença a sorgir tota aquesta pel·lícula que ens arriba ara, no?
Però jo de Pokémon... Bueno, ja et dic, quan jo anava a classe, el Pokémon era un autèntic fenomen i tot això molt abans del 2016 i Pokémon Go, eh? Vull dir que ja hi ha moltíssima gent amb aquest pòsit d'interès de Pokémon i per això crec que podrà anar molt bé la pel·lícula. Però sí que és cert que aquest Pokémon Go va ser una autèntica revolució i, de fet, encara hi ha gent que els veus buscant Pokémons i dius, a veure, senyor, on va? Comentem de forma ràpida les dues altres pel·lícules que m'havies dit i ja tancarem el programa. Quines havies dit? No tinc els tràilers, no facis aquesta paradinha.
Doncs ja te'ls dic directament. Vinga. Los Hermanos Sisters. Fa gràcia en anglès perquè és Sisters Brothers, no? Però es diuen així, es diuen Sisters, eh? No és que hi hagi unes germanes aquí. No, es diuen Sisters, aquests dos germans, que són interpretats per el John C. Reilly i el Joaquin Phoenix. Això és un western bastant diferent. De fet, està dirigit per un director francès, el Jacques Audiard, que aquest senyor va fer una pel·lícula de presons que es deia Un profeta, i en aquest cas els dos germans són caça-recompenses, és a dir, van per l'oest amb la missió que se li han encarregat per cobrar el que sigui, si han de matar algú el maten, si l'ha de capturar el capturen, etc. I la pel·lícula no deixa de ser res més que una road movie en el qual explora la relació entre els dos germans. Tu vas veient els dos germans, que són doncs, bastant diferents. A més, tenir dos actors tan potents com el Reilly i el Phoenix està molt bé. A més, tots dos a la pel·lícula actuen d'una manera molt bé. Intenta posar el contrapunt amb el tema de la complicitat o fraternitat entre dos homes, en aquest cas aquests dos germans, que és un tema molt poc explorat en el western, i veus com es fan bromes i l'altre no li agraden les bromes i coses d'aquestes. I a més també posa el punt en qüestions com les innovacions, si més no tecnològiques, no, de progrés que arriben a l'època, no? Per exemple, hi ha un moment, una escena de la pel·lícula en què li estan explicant, escolta, hem inventat una cosa nova, que és el raspall de dents, no? Aleshores veus allà com si fos un iPhone, no? Agafa el raspall de dents, el manual d'instruccions, com funciona, no? I això farà que les dents li durin més anys. Sí, està bé. Té coses que no havíem vist en el gènere que explora molt bé. Val molt la pena.
Molt bé. I quina més?
Va, i tanquem amb timadores compulsives, que sí. Això és un... Saps això que ha estat de moda ara mateix, de fer remakes amb dones de pel·lícules que en el seu moment havien estat protagonitzades per homes?
Sí.
Doncs això és un altre exemple d'això. Aquesta ja direm que amb poques ganes, però bueno, pot ser que porti gent. Està basada en... És el remake, de fet, d'Un par de seductores, que és aquesta pel·lícula que van protagonitzar una comèdia amb Michael Caine i la Steve Martin a l'any 88. I ara doncs, canviem aquests dos actors per Anne Hathaway i Rebel Wilson, que no vindrien a ser el mateix que Michael Caine i Steve Martin, això ja ho diguem, no? I, però bé, agafa més el punt de comèdia i en aquest cas doncs, les dues estafadores protagonistes, una de classe baixa, l'altra de classe alta, el que fan és unir-se per derrotar els homes que els han fet mal a la seva vida, no? Aquest seria el component diferent que té aquesta pel·lícula respecte a l'original.
Molt bé, timadores compulsives. Jo vaig veure Ocean's 13, era l'última, que era tot dones?
Ai, Ocean's 8, no? Que érem noies.
Eight, sí, perdó. I jo a mi no em va desagradar, però clar, això els experts deu pensar una altra cosa.
Bueno, jo és que a mi que la saga Oceans en general fa poca gràcia. Més enllà de la primera, les altres sembla més una broma interna i una festa entre amics que altra cosa. I aquesta última, pues, em va semblar una mica més de lo mateix que les altres. Però no em va entretenir, però és d'aquelles pel·lícules que, bueno, tampoc no... No passa res.
Molt bé,
però bueno, sí.
Moltes gràcies i que vagi molt bé la setmana i fins dijous que ve.
Vinga, una forta abraçada. Adéu.
Adéu. Recordeu, aquesta mitjanit arrenca la campanya electoral i arrenca la cobertura especial de Ràdio Capital per aquesta campanya. I ho farem a les 12 amb un programa especial en què connectarem amb els diferents municipis per saber com comencen la campanya, els partits i quin serà el seu lema durant aquests 15 dies. Ara, en un moment, arriba en Marc Clapés amb el Matí Capital i el Martí, i el Supermatí torna demà. Demà divendres 10 de maig. Que vagi molt bé.
No és per la música.